Conta la llegenda que tots els alquimistes que van invertir les seves vides en la recerca de la pedra filosofal, només un d'ells va tenir èxit. Corria al segle XV i els alquimistes començaven lenta, però gradualment, a diversificar la seva atenció del món material cap a la medicina. No era per menys, ja que les pestes corcaven sense la menor pietat a les poblacions de tota Europa. No obstant això, entre els foscos passadissos de les llibreries de París habitava un singular personatge, de personalitat excèntrica i d'immensa saviesa, anomenat en Nicolas Flamel. De què es diu, potser, amb una mica d'innocència i una mica de romanticisme, que va ser l'únic en aconseguir dos dels objectius somiats per tot alquimista: a l'obtenir la pedra filosofal i el descobrir el secret de la immortalitat. Si bé realment va existir un alquimista anomenat Nicolas Flamel i fins i tot la seva casa, que avui en dia és un restaurant parisenc, i part del seu laboratori és conservat, és lògicament improbable que la història sigui certa, però no deixa de ser una vella i acolorida llegenda que ara us explicaré. Explica, doncs, la llegenda que una freda nit, mentre Nicolas buscava informació sobre pedres, un home estrany, el qual es presenta a si mateix com Abraham el jueu, se li va acostar i després d'una breu xerrada li va regalar un llibre ben curiós. El llibre estava carregat d'escriptures cabalístiques i mitologia grega, una cosa que immediatament va cridar l'atenció d'en Flamel. Després de rebre'l, es va posar la fita de desxifrar els seus secrets, tasca que li consumiria tota la seva vida. Com era tal el cabal d'informació i misteris que l'obra contenia, en Nicolas es va trobar en la necessitat de consultar a diversos savis, de manera que va començar a recórrer el món. Viatjant a Espanya, en terres andaluses, es va entrevistar amb diverses autoritats religioses i lentament va anar creant manuscrits per explicar el llibre. Un dia, gràcies a la fortuna, aconsegueix trobar-se el mestre Canxes, un home d'immensa saviesa i qui seria la seva clau per desvetllar el misteri. Després de moltes xerrades, decideixen viatjar cap a París amb el desgraciat resultat de la mort d'en Canxes, deguda a una malaltia durant el viatge. Tal esdeveniment no frenaria pas el desig de Nicolas i aquest, molt obstinat, aconseguiria després de diversos anys desxifrar els misteris del llibre i aconseguir la desitjada pedra filosofal. Explica la llegenda que després en Nicolas Flamel, un cop amb la pedra en el seu poder, es va tornar extremadament ric i va començar a avorrir-se dels diners i a regalar-los. Es veu que va fer desenes d'hospitals, biblioteques i escoles i van ser construïdes sobre el seu padrinatge. I, curiosament, alguns edificis encara conserven escriptures amb el seu nom. De totes maneres, el temps anava mermant la seva salut i la vellesa va arribar promptament. A la seva mort, el seu enterrament va ser portat a terme de la manera exacta en què en Nicolas havia exigit i fins i tot va ser utilitzada una estranya làpida carregada de simbologies i runes que avui es troba exposada al Museu de Cluny. Passat un temps de la seva mort, ja tothom s'havia oblidat d'aquest estrany personatge, però com que no volia anar-se'n, en Flamel sorprendria el món fins i tot una vegada més. Uns mesos després del seu enterrament, per qüestions legals, es va obrir la seva tomba davant la rigorosa mirada d'advocats i homes de llei. El que aquests homes ni el poble sencer es podien haver imaginat és que en obrir la tomba aquesta es trobava buida, sense cap resta humana i sense cap senyal de forçament o trencament. Quedant així el destí del vell alquimista en el més fosc i absolut dels misteris. Però potser una de les figures més misterioses en les tradicions esotèriques i en les històries d'alquimistes, a la recerca de la pedra filosofal, és l'enigmàtic i esquiu comte de Saint-Germain. Aquí es va atribuir, ni més ni menys, que l'haver aconseguit trobar el secret de la transmutació i, amb ell, el do de la immortalitat. Amb el pas dels segles s'han anat acumulant testimonis de persones que asseguren o bé haver-lo conegut en persona o bé de saber d'algú que l'havia vist, creant amb això una llarga llegenda que ens mostra el conte Sant Germain, apareixent en llocs clau de la història i sense mostrar el menor signe d'envelliment. Segons la tradició, va néixer a les muntanyes Carpats de Transilvània el 26 de maig del 1696, fruit de la unió entre el monarca Ferenc II Rákóczi i la seva dona, la princesa Carlota. Quan el rei transilvà va ser destituït per Carlo VI, el jove conde va ser enviat a la ciutat de Florència, on va ser acollit i protegit per l'últim dels membres de la influent família Mèdici. Es veu que, quan tot just comptava amb 14 anys, ja s'havia convertit en un destacat membre de la maçoneria francesa, activitat que compatibilitzava amb els seus estudis universitaris a Siena. Quan el seu pare mort, l'any 1735, va començar a gestar-se la llegenda, ja que varis testimonis asseguraven haver-lo vist al costat del llit mortal del seu pare. Però altres confirmen que en aquell moment estava reunit amb un Rosacruç a Holanda. A partir de l'any de 1745 és vist a Escòcia, Alemanya i a Àustria, i també n'hi ha que asseguren que va marxar a la llunyana Índia per estudiar secrets de l'alquímia. Durant els seus anys de viatges, es fa dir de diverses maneres, sent conegut com el marquès de Montferrat, el cavaller Schwenning o el comte Bellemare. Encara que el títol pel qual seria més recordat és el que es va imposar en tornar a París a 1758, el comte de Saint-Germain, nom pel qual és presentat a Madame Pompadour i el mateix rei de França. Malgrat que en aquell moment ja tenia 62 anys, tots diuen que no aparentava més de 30 i que era tan enèrgic i apassionat com culte i elegant. Curiosament, cap testimoni va afirmar mai veure-li ingerir aliments o algun tipus de beguda. Segons ell mateix va dir, no necessitava ingerir res més que un líquid, que per descomptat era secret, que li havia permès viure ininterrompudament des de feia segles. Va ocupar un lloc preeminent en la maçoneria, sent nomenat com a responsable del desenvolupament de l'ordre tant a Europa com a Amèrica, i ell mateix es va atribuir el ser més antic dels membres vius de la maçoneria. També se li va atribuir el domini de més de 15 idiomes diferents que parlava a la perfecció i a l'haver aconseguit sintetitzar la pedra filosofal capaç de transmutar els metalls en or. Tot que n'hi ha que opinen que aquesta pedra no transforma metalls, sinó que transforma el cos en una entitat diferent i superior, sent la conversió del metall una metàfora d'elevació espiritual i transcendència física sobre les lleis naturals. Sigui com sigui, llegenda o realitat, el conte de Saint-Germain serà sempre un dels personatges que més preguntes i llegendes han suscitat i potser segueixi sent un misteri sense resoldre per molts, molts anys.
My boat upon the wave.
Esteu escoltant el programa de Poció de Felicitat amb Maria Antònia Margarit i el tècnic amb so, en Leo Loza. Per totes aquelles de vosaltres que us agradaria assistir al curs de l'Enneagrama per al Desarrollo Personal, us comunico que pel setembre començarem al nivell 1, els dijous de 6 a 7:45 de la tarda, a l'Hotel d'Entitats, a Roda de Barà. També, per les que al setembre seguiu amb el quart nivell del curs d'Enneagrama per al Desarrollo Personal, continuarem els dimarts de 6 a 7:45 de la tarda, a l'Hotel d'Entitats, de Roda de Barà. Tingueu en compte que cal anar-hi abans per apuntar-se, ja que les places són limitades. Si voleu més informació sobre les dades i el preu del mateix, el telèfon de l'Hotel d'Entitats és el 977-65-77-12, on us atendran. Us el repeteixo, el 977-65-77-12. Si voleu deixar comentaris sobre el programa de Poció de Felicitat i el curs de l'Enneagrama per al Desarrollo Personal, em podeu seguir a la pàgina de Facebook de Poesia de l'Alma. Després d'haver escoltat aquestes fascinants i fantasioses llegendes d'en Nicolas Flamel i del conte Sant Germain, ens aventurarem una mica més en l'alquímia de la psicologia. Doncs, per aconseguir aquesta transformació a l'estat final d'or, l'alquímia ens explica que es requereix d'un procés de tres fases, que, sens dubte, són les fases que recorre qualsevol persona que vol, diem-ne, transformar-se o despertar o conèixer la seva essència. Segons això, a cada esglaó, l'alquimista pateix una purificació, cada vegada més profunda, seguida de la unió amb el foc de cada esglaó, el que se'n diuen les noces alquímiques, del naixement d'una qualitat nova i de la mort de la mateixa, per poder seguir a l'esglaó següent. I que Jung ens ho descriu en aquestes tres fases. La primera fase és la fase Nigredo, la segona fase, la fase Albedo, i la tercera fase, la Rubredo. Anem, doncs, a explicar-les. La fase Nigredo significa una immersió en la matèria primera, o sigui, una indagació a l'interior de nosaltres mateixos, els nostres pensaments, creences, emocions, mapes del món, fortaleses, desitjos, aspiracions i somnis. En aquesta fase ens enfrontem a les nostres pors, a aquestes realitats que no volem veure, a aquests aspectes de la nostra persona de les que no en som conscients. A aquest nivell, el ser humà ha de penetrar en la foscor, en el caòtic de l'inconscient, afrontar la seva ombra i començar a tenir-la en compte. En aquesta pujada de graons apareixerà la ira, emoció, por, i se'ls haurà d'enfrontar amb paciència i humilitat. Tindrem somnis sobre la nostra foscor i les nostres pors. Treballant amb aquests somnis, aprenem com acceptar i estimar la nostra foscor. Els nostres somnis revelen el que està ocult dins de nosaltres, la bellesa i el terror. I dins de la foscor de la nostra ombra, arribarem lentament a veure la llum del jo superior, la valuosa perla oculta en les profunditats. És en la fase en la que es fa la llum, en la qual aflora el conscient, una part de la nostra zona fosca a inconscient. La part representada per tot el que rebutgem en els altres, que és una projecció del que no acceptem amb nosaltres, la part de nosaltres que hem negat per haver estat rebutjada per als altres, les nostres potencialitats enfosquides per no usar-les. Aquesta etapa és aquella en què una submergeix en si mateix per fer-se conscient de tot el que hi ha en el seu interior i es fa càrrec d'això i s'apropia d'això, es responsabilitza del que veritablement és seu, encara que no li agradi. Aquesta és la fase més incòmoda de qualsevol procés de desenvolupament i transformació, però és una fase de neteja necessària, sense la qual és impossible completar tot el procés, i una de les raons per les quals no aconseguim moltes vegades els nostres objectius. La segona fase és la fase Albedo. Aquesta és una fase de neteja i despertar. Aquí ens n'anem desfent de totes les creences limitants, de les projeccions d'altres que ens limitaven, de les emocions negatives que ens enfosquien i de les pressuposicions que ens impedien. Amos, mira, que el procés de neteja avança, anem despertant cap al veritable ser, la veritable persona que habita en nosaltres, el genuí, l'espontani i l'autèntic. Amb aquest despertar van aflorant capacitats com ara la intuïció, la imaginació, la creativitat i fortaleses com ara la confiança, la seguretat. I també comença a desenvolupar-se tot el nostre potencial. Aquest esglaó se l'anomena també graó de la lluna. Hi ha textos alquímics que diuen que és en aquest moment quan l'ànima es fa conscient de si mateixa, reconeixent, amb l'ajuda de la llum que es reflecteix, simbolitzada per la lluna, la seva pròpia naturalesa solar. Cal descobrir la font d'aquesta llum, la ment pura. Recorrent al procés de transformació interior, Jung descriu aquesta fase com un retirar-se de la vida exterior. És una fase marcada per la resistència de deixar anar tot allò al que hem viscut tant de temps aferrats. És important que ens n'adonem de la intenció positiva, de tot el que deixem anar, perquè ja no ens és útil, però hem d'agrair la funció que fins ara ha complert a la nostra vida. La tercera de les fases és l'anomenada fase Robredo, que és l'última fase del procés alquímic, aquesta en la qual emergeix el millor que portem dins i el que realment som. En aquesta fase recuperem el nostre poder i saviesa interior. Tenim una consciència més plena i ens responsabilitzem i actuem per aconseguir els nostres objectius, posant en joc tot el nostre potencial, fortaleses, energia, creativitat i intuïció. Es coneix com l'esglaó del sol o el sorgir de la llum del sol al propi ser. La llum ja no es reflecteix, com en el cas de la lluna, sinó que es mostra en la seva pròpia naturalesa. Aquesta fase encarna la transformació i es materialitza en una brillantor especial que s'escapa pels ulls, pel somriure i tot el cos, i que ve de lo més profund del nostre ser.
Carta.
El programa de Poció de Felicitat amb Leo Loza, el tècnic del so, i Maria Antònia Margarit, qui us parla. Aquest programa es transmet els dilluns de 5 a 6 de la tarda i també els dissabtes de 3 a 4 de la tarda a Roda de Barà Ràdio, la veu de la Costa Daurada, al 107.7 FM. Us esperem, doncs, la pròxima setmana, aquí, a Roda de Barà Ràdio, per escoltar el vostre programa setmanal de Poció de Felicitat. Fins llavors, us desitgem que passeu una setmana força feliç.